Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa que parla de tot allò que passa als escenaris de la ciutat de Sabadell, a les principals sales i espais, de tot allò que tramen, que filen les diferents entitats i grups i companyies, de tot allò que es cou, teatralment parlant. Entrevistem a gent teatrera, parlem amb tots aquells i aquelles que participen dels muntatges i propostes d'arts escèniques, i també amb el públic assistent. Tot això i moltes seccions més variadíssimes, unes seccions que fem de la mà del nostre equip, dels nostres col·laboradors i col·laboradores, un fantàstic equip format per Laura Lozano a la producció, Eloi Garcia, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, la veu del programa Francesc Asens i el nostre tècnic Toni González. Repassem tot seguit els continguts del programa, alcem el taló. A la secció de la platea indiscreta farem un cop d'ull com cada dimecres a la cartellera teatral de Sabadell amb la Júlia Stals. A la secció de l'entrevista parlarem amb Gemma de la Rosa, la responsable de l'Alternativa Teatre, un espai alternatiu, com el seu nom indica, una sala amb una programació molt variada i que no para. Sobretot volem conversar amb ella perquè ens expliqui com està vivint ella i totes les persones implicades els 30 anys de Teatre d'Insomni, una jove companyia que l'Alternativa alberga ja des de fa força temps, permetent un munt de muntatges musicals que semblen impossibles però que resulten espectaculars, on hi participen amants del teatre musical de totes les edats. Un munt de grups, d'alumnes, han desfilat no només per l'Alternativa, sinó també per l'Institut Ferran Casablanques, on hi ha els orígens d'aquest col·lectiu, on va néixer. Tot plegat ho comentarem amb la Gemma i sabrem, després de la pandèmia, com encara en aquest curs tan especial. I com sempre, a Teatre de Franc, amb l'Elvira, comentarem algunes de les propostes teatrals que hi ha a la cartellera de la capital. Avui, una peça minimalista, intimista i duríssima de Jordi Prat i Coll, M'hauríeu de pagar, tres monòlegs sobre la soledat a la sala Atrium. Personalment sóc fan d'aquest autor i director, no us ho perdeu perquè descobrireu uns personatges meravellosament construïts i molt diferents, però que al capdavall parlen d'allò que sovint no exterioritzem, que és l'estima, l'amor, les nostres pors, les nostres debilitats. També parlarem de La mala addicció al Teatre Lliure amb direcció de Xavier Albertí i un text esplèndid de Jordi Oriol, de Misèria a la Sala Fènix i de Foscor, una obra existencialista i inquietant a la Sala Versus Glòries amb Daphnis Balduz i Agnès Busquets. Però abans de tot això, pengem, com sempre, el taló de fons d'avui amb la Carlota Gorgori. Som-hi!
El taló de fons.
Per fi. Per fi aquest cap de setmana els talons de Sabadell s'han aixecat i la gent ha tornat a poder gaudir d'una estona de teatre, d'una estona màgica. Aquest cap de setmana, qui hagi estat a l'escenari o a la platea d'algun teatre de Sabadell es deu haver sentit una mica més a prop de la tan esperada normalitat. Ho celebrem amb el 100% de l'aforament a tots els esdeveniments culturals. Encara que se'ns faci encara una mica estrany tenir gent asseguda al nostre costat, les platees es tornen a omplir d'aquell ambient indescriptible, on els batecs se sincronitzen i la respiració del públic acompanya la dels actors i a la de les actrius. Ep, i no us n'oblideu, dilluns vinent, dia 15 de novembre, tenim una cita amb el Teatre Català. Se celebra la 27a edició dels Premis Butaca al Teatre Monumental de Mataró a les 8 del vespre i la podreu seguir en directe per Xala o en diferit a les 11 del vespre a les ràdios i televisions locals. Molta sort a tots els nominats i nominades i visca el teatre!
La platea indiscreta.
Bon vespre. Com cada setmana, a la cartellera tenim diferents oportunitats per consumir teatre de la nostra ciutat. El Teatre Sant Vicenç seguiran representant No sé què vull ser, aquest dissabte a les 10 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda. També tindreu una altra oportunitat per anar a veure La Caputxeta Vermella, el diumenge a 11:45 del matí, i recordem que aquestes dues obres es figuraran fins al 21 de novembre. Seguim a La Faràndula, que interpretaran La Blancaneus i els 7 Nans, aquest dissabte i diumenge a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. Aprofiteu per anar-hi, que és l'últim cap de setmana que la interpreten. Al Teatre Arlequí figuraran Patufet i El Gegant del Pi, aquest dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 8 del vespre, i això fins al 28 de novembre. Per tant, tindreu diverses oportunitats per assistir-hi. A l'Espai Foc Ventura, el grup de teatre TIC Escènic defensarà el retaule del flautista, demà dijous i divendres a 8:45 del vespre. Al teatre principal executaran Le Mensonge, la mentida, aquest diumenge a les 12 del migdia. Al teatre Excels representaran Excel·lentment Excels, que és una comèdia on es discutirà sobre les diferents maneres de parlar. Us sorprendrà perquè dins d'aquest títol hi ha 1000 característiques animades. Us animem a anar-hi. A la sala reproduiran Blue Flush, que és l'ocell blau, diumenge a 10:45 del matí i a les 5 de la tarda. Seguim a l'espai Àgora, que representaran Cartes d'amor de Courtney aquest divendres a 9:45 de la nit i també defensaran Made in Las Vegas aquest dissabte a les 8 del vespre. Seguim a la companyia de teatre Acadèmia Belles Arts de Sabadell, que figurarà 3 Batters 3 aquest divendres a 9:45 de la nit, dissabte a les 10 de la nit també i aquest diumenge a 7:15 de la tarda. Tindreu oportunitat per veure-la fins al 21 de novembre. I, per últim, recordeu que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i a Android, i a la web de Sabadell Cultura.
Com dèiem a l'inici del programa, Teatre d'Insomni, aquesta jove companyia de Sabadell que plega tanta i tanta gent diferent, interessada, o millor dit, apassionada del teatre, i en especial del teatre musical, fa 30 anys. 30 anys de trajectòria que volem repassar tot seguit, i ja us ho podeu imaginar, també un munt de grups de teatre d'edats ben variades i un bon grapat de produccions i de tallers. L'objectiu, donar resposta, espai i formar a tot aquest col·lectiu interessat pel teatre musical. Un col·lectiu que comença a fer camí a l'Institut Ferran Casablanques, al barri de la Concòrdia, i capgira les seves dinàmiques com un mitjó. I que ara queda albergat per l'Alternativa Teatre, un bon espai per fer teatre de petit format, una sala que permet que tots aquests grups i produccions que ara ens explicaran tinguin un lloc que sigui seu per poder-hi treballar, assajar i representar còmodament. Un indret que, a més, té una història, també, i que, a part d'acollir els teatreros d'insomni, acull companyies externes que, de tant en tant, hi venen a fer els seus espectacles i a oferir-los a la ciutat. La idea és que l'olla no pari de bullir en aquest sofà teatre situat al barri de Gràcia. Saludem via telefònica la persona que ens podrà explicar amb molt més detall i molta més exactitud aquest camí recorregut durant tants anys i quins són ara els plans i els projectes actuals, els del 2021-2022. Gemma de la Rosa, bon vespre i gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal?
Mira, voldria començar per una pregunta que ja és difícil, la primera d'entrada. Entenc que amb aquests 30 anys Teatre d'Insomni ha passat per diferents estadis, no? Per diferents etapes, ha anat forjant, s'ha anat canviant i millorant i adaptant-se als temps. Com us definíeu quan vàreu començar? Quines idees teníeu quan vàreu començar i com us definiu ara avui?
Quan vam començar, tot el tema del teatre musical fa 30 anys, igual que la tecnologia, no tenien res a veure. Vull dir, no estaven de moda els musicals com estan ara. Era difícil trobar un grup que fes teatre musical, de fet, sobretot a Sabadell. I, a més, no tothom cantava. O sigui, la majoria de gent no... Ara sí, com tota la gent jove li encanta cantar i tot això, en aquella època eren poquets. Sí que hi havia molts que volien fer teatre, però anàvem més cap a fer teatre de text que no pas cap a cantar i menys cap a ballar. Llavors, el fet d'anar-ho fent, anar-ho treballant i tot això, i progressivament a tot arreu, va anar creixent aquesta eufòria cap al teatre musical, la dansa i el cant, i s'ha convertit en el que és ara, no? Que ara hi ha oferta per tot arreu. És un canvi espectacular el que hi ha hagut en aquest sentit. I dic també del nivell tecnològic perquè ara ens fa gràcia, perquè a vegades volem buscar coses de quan fa 30 anys, perquè ara anem a fer el 30 aniversari, i és que no es gravaven vídeos, és que no teniu, no teniu ni fotos ni vídeos, perquè no hi havia el costum de gravar res en aquella època. I llavors ara ens estem trobant amb aquest entrebanc de que no tenim material per recordar certs musicals de fa 30 anys. I ho trobem graciós, la veritat, perquè... A més, com molt obvi, els nens quan els diuen això ens miren amb cara de... Éreu extraterrestres o alguna cosa així? Com pot ser, saps?
Sí, sí.
Sí, és divertit en aquest sentit, això fa gràcia. També estem sorprenent molt de la memòria que arribem a tenir i de les coses que recordem, però és això, que no tenia res a veure. Ara tothom ve directament a fer teatre musical i és raro que tingui algú que digui, no, és que jo vull fer teatre de text només. És molt estrany. M'agrada quan ve una persona així, que evidentment és perfectament respectable, però no és una cosa que nosaltres fem molt sovint. Fem potser una obra de text a l'any, una coseta així, tot l'altre és teatre musical perquè és el que vol tothom. Doncs la majoria dels nostres alumnes van a per tot.
Clar, és la moda, és la tendència i també en això ens hem d'adaptar, no? Suposo.
Sí, sí, exacte.
Parlem una mica de l'evolució de la companyia, d'aquest col·lectiu, i intentem viatjar als seus inicis. Com eren aquells inicis a l'Institut Ferran Casablanques? Com us vareu formar? Com va sortir això?
Sí, recordo que quan vam començar posàvem cartells per l'institut que es penjaven per les parets, i llavors hi havia un dia que ens posàvem allà davant de consergeria amb una tauleta i posàvem dia d'inscripcions. Llavors els nens de l'institut que volien apuntar-se pues, anaven venint. Els primers anys doncs, potser eren 30 i vam acabar que eren 120 ja els que s'apuntaven als inicis.
Carai, o sigui que en pocs anys va triomfar.
Sí, en pocs anys va ser una passada, llavors ja vam començar a fer grups, perquè clar, al principi era un sol grup que feia un sol espectacle amb un sol repartiment i et tocava el que et tocava i punt, i no hi havia discussió allà. I després, clar, com que aquesta gent que van començar d'inici, jo m'incloc en aquest grup, anaven prosperant, aprenent i destacant més dels nous que s'incorporaven perquè els nous no es quedessin sempre enrere i se'ls mengessin els que portaven més temps perquè tenien més experiència i anaven més sueltos per l'escenari, diguéssim, es va decidir començar a obrir grups per nivells perquè tothom pogués fer l'aprenentatge per igual. I, si no, era molt difícil. Perquè, si no, uns s'avorrien, els altres també. I llavors van dir el millor és separar grups per nivells i que cada grup tingui la seva oportunitat d'avançar al seu ritme. I així van començar a aparèixer els grups. Primer per l'abundància de gent i després per la necessitat aquesta de que tothom tingués el seu nivell per evolucionar, diguéssim, saps? No es quedés ningú allà a l'ombra que no pot fer res perquè els altres ho fan tot. Això és el que volíem evitar.
Clar, a nivell de...
Funciona molt bé.
A nivell de grups, imagino que també després hi haurà hagut molts més canvis, no? Comencen amb aquests grups potser més diferenciats a nivell teatral, diguem-ne, però potser després també n'apareixen més per edat, no? Per vessant de musical o no musical, és a dir, es diversifica una mica el tema dels grups, no?
Clar, bueno, és que al Casablanques l'edat era bàsica per tenir pel nivell. Perquè, clar, nen entrava a primer, segon d'ESO al taller i a mesura que anava avançant cursos a l'institut, anava avançant nivell al teatre, també. Llavors, sempre era com que els de primer i segon de l'ESO eren els de nivell més baix. I després els de tercer i quart, i després els de primer i segon de batxillerat, que llavors ja eren els que ens deixaven. Vale? Hi havia dos grups, un que era per primer i segon i els de tercer estaven... Si eren més bons, diguéssim, anaven al grup de quart, primer i segon de batxillerat, si no es quedaven a primer i segon. Hi havia aquests dos grups, però després va arribar un punt que els que estaven a batxillerat ja tenien un nivell molt alt i es va fer un grup avançat per ells. I és més, aquest grup avançat es va mantenir, que l'AMPA ens va deixar, fins i tot per exalumnes que volien continuar el taller. Llavors ja hi havia tres grups.
Clar, hi havia gent que no se'n volia desvincular, no?
Exacte. Ja teníem els júniors, que eren els que començaven, que era primer, segon, tercer d'ESO. Llavors hi havia el de taller musical, que era el grup potent, diguéssim, que ja tenia una formació xula. I després ja teníem els que li dèiem taller transversal, que eren exalumnes i alumnes potents, que feien musicals més complicats, però ja amb edats barrejades. I així anàvem, i llavors va venir l'alternativa. Després, quan ja teníem aquests tres grups, va aparèixer.
Ara hi arribarem. Quan començava l'Institut Ferran Casablanques, l'objectiu era aquest, fer formació i després potser també fer aquestes mostres finals, aquests festivals finals per final de curs? Funcionava així,
sí,
també?
Sí, nosaltres teníem la idea de formar-los, de que aprenguessin a cantar, a ballar i a interpretar, també de que aquests nens tinguessin un espai, perquè molts dels alumnes que han anat al Casablanques amb nosaltres han acabat han anat a l'Institut del Teatre, la Coco Comín, altres escoles de teatre que per formar-se com a actors o ballarins o cantants, i molts estan amb companyies professionals, estan treballant d'aquestes coses. Però no només a nivell d'actors o cantants o ballarins, també vam començar a donar l'oportunitat a que alumnes que destacaven, que això ho seguim fent, entressin a l'escola de profes. O sigui que en certs espectacles ens poguessin ajudar com a professors per aprendre també aquesta part i que, sobretot, que veiessin si els agradava realment o no per dedicar-s'hi. És com, en alguns aspectes, era com una miqueta per ells el lloc conillet d'Índies per provar m'agrada això per dedicar-m'hi o no. I igual que a l'escola de profes, també ho vam fer amb l'equip tècnic. Hi ha hagut tenim uns quants alumnes, de fet, que van estar ajudant amb el tema de so i de llums i ara estan en sales importants, portant el so i les llums d'allà. I també la regidoria, en tot els deixem comprovar tots els aspectes del teatre, perquè si tenen aquesta incertesa de no sé si això és el meu o no, si m'hi voldré dedicar, si vull estudiar-ho o no, pues que ho puguin provar realment i decidir-se. I molts ho han fet i estem al contest, perquè molts estan a espectacles ara mateix a Billy Elliot o a Fama o a espectacles que s'estan programant a Barcelona o a Madrid i estan ells allà i és molt guai.
Mm-hmm. Tots aquests grups que ara anàvem comentant, com funcionen? Quin és el seu dia a dia? Quin és el dia a dia d'aquests tallers? I qui els tira endavant? Quina és aquesta fórmula màgica de la Coca-Cola que ha anat tan bé i que ha durat aquests 30 anys i que encara en pot durar més?
A veure, primera de tot, tenir un equip de profes que estigui a la una. Això és molt important. Hi ha els que s'encarreguen de la interpretació, els que s'encarreguen de la dansa, els que s'encarreguen del cant. Uh-huh. També hi ha els que s'encarreguen de l'equip tècnic, també hi ha professorat aquí, i també hi ha els que s'encarreguen del vestuari i del maquillatge, perquè hi ha gent que vol aprendre maquillatge perquè es vol dedicar a això també, o a gent de vestuari, on han sortit alumnes d'aquests també. I aquí ho poden provar tot, això és el bo. I sempre tenen algú que té més experiència que ells, que els ajuda i els hi dona les eines i els fa provar i llançar-se una mica a la piscina. Llavors això, jo crec que és una cosa que també es motiva molt. I a nivell d'aprenentatge, cada any ens anem reformant, anem buscant coses noves i ara aquest any la veritat és que tenim unes classes bastant completes i potents que els ja han sobtat molt, però ara ja les estan assimilant des d'un principi perquè, clar, estem fent molt cosa que no estaven acostumats. Estem agafant molta consciència amb el tema del diafragma, de relaxar tota la zona muscular del coll per cantar, perquè no es tinguin lesions. Els estem deixant molt que experimentin, que facin improvisacions, que creïn ells coses, perquè es desenvolupin ells sols. Els hi donem temes i els diem, vinga, munteu un número d'això, com a nivell de classe, sense tenir res a veure amb el musical que fan. Perquè s'espavilin, perquè busquin, perquè s'ajuntin, es reparteixin les coses, s'inventin una coreo els sols, i tot això. I algun cop que no sé, que no hi ha la profe de dansa pel que sigui, algun alumne dels que van més avançadets ballant, però els diuen, va, fes tu l'escalfament avui. I aquestes coses que ells se senten importants i valorats, que no ho fan malament, per això no els hi diríem, i els hi va donant més confiança i més força i més decisió del que volen fer, saps? Perquè hi ha molts que es volen dedicar a això aquí. No sé si t'he contestat a tot la pregunta.
I tant, no? I tant, sí, sí. Doncs va, arribem a l'alternativa ja, ara sí. L'alternativa teatre que, ho comentàvem, acull molts d'aquests tallers i Calastruc també, no? Que suposo que haurà suposat, bueno, un gran canvi el fet de tenir disponibles tots aquests espais per tirar endavant tallers, mostres, no?
L'Estruc tenim des de fa molts anys. Bueno, des que existeix l'Estruc també. Però vull dir, el tenim des de fa molt temps, bàsicament perquè al principi el Casablanca que s'assajava a la sala d'actes, però a l'hivern és mortal, fa molt fred, és impossible estar allà dins. Llavors vam decidir que ens havíem de moure d'allà per ningú acabés amb una congelació i vam anar cap a l'Estruc. Llavors tots els assajos es feien a l'Estruc, sobretot a l'hivern, i cap a la primavera, quan començava el bon temps, llavors tornàvem cap al Casablanca. i llavors ja es feien totes les estrenes allà i tot això. Llavors, l'alternativa ens ha ajudat molt també com a sala d'assaig alternativa per tots els grups, quan hem de fer coses i no tenim l'estruc perquè, jo què sé, perquè ja està tancat o tenen alguna activitat a la seva sala d'actes i no es pot fer assaig allà, doncs venim cap aquí, l'espai és més petit, estem superadaptats a ell ja, i clar, com a sala d'assaig ens va molt bé i també hi ha molts espectacles i hi ha grups que des de fa 2 anys s'han format directament aquí, que aquest és el seu espai d'actuació, i és molt guai poder estar treballant un espectacle directament al lloc on ho faràs i que es vagi aixecant l'escenografia a mesura que estàs treballant. I un altre canvi important que hem fet aquest any amb l'equip tècnic, que és una cosa que sempre ens quedava com a última hora i no ens agradava, perquè incorporar els elements de tretzo trobem que és molt important per un actor, és que amb l'equip tècnic ja des del principi estem construint totes les coses que fan falta per tots els musicals que es faran, tenim capses i ja ho estan començant a utilitzar els alumnes. Llavors s'agraeix molt poder tenir l'atrezzo que farà servir perquè canvien molt les escenes.
I tant.
És vital. I això és un punt que hem també li hem donat inflexió aquest any i importància. I sempre que podem, doncs, si ve un espectacle que no hi ha res pel mig, doncs comencem a muntar-se una mica l'espai amb tarimes i el que hagin de fer servir perquè també no hagin d'estar... Aquí imagina't que ja... Això és molt guai, però ara també va molt bé. També un altre avantatge que tenim és com que hem anat comprant material, doncs molts cops podem assajar amb microfonia, abans no es podia, abans era sempre a última hora, ara no, i també podem assajar amb llums, que quan volem pues, engeguem tots els focus i fem un assaig amb il·luminació i amb so. Ja està molt guai, i amb fum, si volem, també tenim la màquina de fum. Vull dir que la sala està ben equipadeta en aquest sentit i l'equip s'està fent potent i els alumnes pues, estan molt units. La veritat és que és molt guai amb això.
Va, doncs fem un repàs d'actualment quins muntatges esteu preparant des dels tallers. Veig que teniu previst fer el Petit Príncep, Rent, Heathers, que és una producció, no?, que penso que no s'ha vist gaire per Sabadell o que no s'ha representat massa, Carrie, per adults també Els Miserables, Chicago, i això només és l'alternativa, o sigui que des del Ferran Casablanques ni ha més, Déu-n'hi-do, no?
Sí, Déu-n'hi-do. Aviam, estem fent diverses coses. Ara estem preparant, que ho estem fent amb molta il·lusió, que tampoc ho hem fet mai, estem preparant un concert de Nadal benèfic per recaudar, per ajudar al banc d'aliments, que jo no ho havíem fet mai, i estem preparant res, un concert de Nadal que l'estem fent amb els nens i amb els adults barrejats, per això, que la finalitat és recollir aliments per ajudar per les festes de Nadal a totes les famílies que n'hi ha moltíssimes ara amb el tema del Covid, que ha fet molt mal, i hi ha molta més gent que necessita ajuda ara en aquest sentit. I volem fer això, que ho farem el 2 de gener, a aquest concert. Ja sé que s'haurà passat Nadal, però és que abans era impossible fer-lo i ho farem llavors. I després ara, els primers que vindran seran els de Hamilton, que venen d'haver-los fet al Casablanques, que era un taller d'aquests transversal que dels que dèiem d'alumnes, exalumnes que havien volgut continuar, que el venim a fer en petit format a l'alternativa, i serà superinteressant, perquè la proximitat amb Hamilton creiem que serà genial. I després ja vindran Els Miserables, que també els farem aquí, que a nivell de proximitat també seran molt xulos. Imagina't un espectacle tan gran com Els Miserables en una sala tan petita i xoca, no? Però és que és molt guai. I després vindrà Heathers, que aquest no l'hem fet mai. La veritat és que és un espectacle que sorprèn bastant, Heathers, sí. Que no sé si tu saps de què va, però sorprèn bastant i jo crec que tindrà molt èxit. Aquí a l'alternativa, amb la proximitat també és molt xulo.
I molt difícil, també.
Difícils, són tots difícils.
Sí, això és veritat.
I després farem amb els nens, diguéssim, ja el taller de Rent, que es farà aquí i es farà al Casablanques, perquè els del Casablanques també fan Rent, llavors combinaran les dues sales, que és una experiència que vam veure, que vam fer un cop i els hi va encantar als alumnes poder-ho fer en format gran i en format petit. Els donem l'opció, així també tenen l'oportunitat de poder-ho fer més vegades. I el canvi de sala per ells és brutal. I també ho fem amb el Petit Príncep. El Petit Príncep també farem amb... El Petit Príncep per això no es farà així. El Petit Príncep, els petitonets nostres que tenim per segon any ja el grupet de 8 a 10 anys faran el Petit Príncep aquí. I llavors el grup del Casablanques el farà el Casablanques. Aquests sí que no els barregem. Barregem els darrers, només. Mm-hmm. És un mogollon de personatges i està xulo barrejar-los.
Déu-n'hi-do.
I després, quan s'acabi això, doncs sí, quan acabin Headers començaran el que és Carri i quan acabin Miserables començaran el que és Chicago.
A tope, a tope. I a més veig que tots aquests tallers i els complementeu amb tota aquesta sèrie d'activitats extres, no? Em comentaves el tema del concert de Nadal, cors, sí. Trainings actorals, classes particulars... Sí. És a dir, que, no? Que els alumnes, a part de fer aquests cursos que són una mica més fixos, poden fer també tota aquella sèrie de coses extres que més els interessi o que més els agradin, no?
Sí, poden fer classes de camp particulars... Poden fer també algunes cosetes que fem que només és cant, que són petits concerts, perquè facin una mica més de taula. També organitzem un concert de presentació dels musicals, sempre, perquè trepitgin l'escenari i es treguin una miqueta la por, que cada grup canta un tema o dos del seu musical. És una manera de que es coneguin tots els grups, que és molt maco, perquè sempre es fan vincles molt xulos. I és una manera també de que els nous, sobretot, trepitgin per primer l'escenari abans de trobar-se'l ja per estrenar i treure's una miqueta la por. Mm-hmm. I després també estem preparant, ara que anirem al Casablanques al desembre, els Eix Rec, que encara els tenim aquí, que s'han de fer Casablanques i els faran per Nadal. Els faran allà per escolars i pels pares, en format gran, que el vam fer aquí en petitó.
Tots aquests espectacles musicals, com els seleccioneu?
Hi ha per una banda es fa una miqueta de sondeig amb els alumnes, que és important saber el que pensen, perquè es motivi el que van a fer. I després hi ha una altra banda de sondeig nostre en funció del temps que tenim, de quantes coses noves, o sigui, que s'hagin de fer de zero. Clar. Parlo d'escriure el guió, com sí, Heathers, sí. Que és una moguda d'escriure aquest guió. Escriure un guió sencer o tenir un musical que s'han de gravar tots els cors de reforç, clar. Com va passar amb Hamilton, que ens hi vam passar molts i molts dies. Has de buscar, primer, la practicitat, el temps que hi ha, depèn de totes les coses que es vulguin fer. Aquest any, per exemple, estem fent musicals que ja hem fet la majoria, menys Heathers, perquè tenim el 30è aniversari, tenim tantes coses a fer que no podem tampoc posar-nos a escriure coses noves i tot això. I com que fa anys que no es feien alguns, i els alumnes que tenim aquest any els volíem fer, doncs ens va anar perfecte. Vam escollir coses xules que ja estaven fetes, ja tenim material avançat, diguéssim, i una nova, que és Headers, per fer una cosa diferent. L'any que ve hi ha també coses noves. No, Headers i el Petit Príncep, perdona, tots no els hem fet mai. En tenim dos.
Va, doncs parlem una mica... Sí, parlem una mica de l'alternativa també, perquè abans ho dèiem que a part d'aquests tallers hi ha tota aquesta temporada de l'alternativa, que és aquest espai que acull totes aquestes companyies perquè hi puguin venir fer les seves representacions. Imagino que bona part del calendari se'l deuen endur aquests grups de teatre d'insomni, però que hi ha més coses, no? Què tindrem durant aquests mesos a l'alternativa?
A veure, aquests mesos ens han vingut grups a fer Fulana i Mengana, ens han vingut a fer el Rebobinando Cintas, la Casa de Bernard d'Alba també, ens ha vingut Show Spring, ens havia de venir a 8 de teatre a fer-nos una funció, però al final l'hem hagut de retrasar. Després se'ns menjarà la programació, bàsicament, tot el que és de teatre d'insomni. I després estem combinant també amb algunes orquestres que volen venir a fer un concert puntual, que ells venen i fan un dia i prou, concert de jazz, concert d'algun cantant que s'està promocionant. L'altre dia, per exemple, van venir a gravar un videoclip. va ser divertit també. I van fent coses més petitones. Llavors, més que ara perquè si veiem que tenim espai o així, i algú vol fer una classe, diu, no, però jo vinc un dia i prou i el podem encabir, doncs anem fent.
Clar.
Però tot el que agafem així de teatre extern és molt variat. Hi ha coses, ja et dic, shows de drag queens que fan riure, espectacles de màgia familiars, espectacles de màgia eròtica també s'han fet. Després hi ha obres sèries com de la Casa de Bernarda Alba o Romeo i Julieta, que també el van portar. Hi ha obres tristeses com Fulana i Mengana, que és més còmica. Vull dir que no ens basem en un gènere en concret.
Un bon pati-pati.
Sí, aquestes companyies a vegades ens agafen molts cops per fer les prèvies. Per veure com funciona l'espectacle, fan la prèvia i llavors em van a Barcelona normalment. I si no, pues, perquè van fent bolos i volen fer un bolo a Sabadell i venen també aquí. Però vull dir, les companyies externes és molt variat. Nosaltres les promocionem tant com podem a través de la web de l'Ajuntament, de Sincronitzats, enviem nota al diari, ho fem a la nostra web també, per Facebook, Instagram, fem mailing a la gent que tenim públic de fidel a la sala, que ens demanen que els enviem la programació per veure si volen venir setmanalment, i també fem mailing als alumnes de l'escola, evidentment. Fem tota la promoció possible. Tot i així, encara hi ha molta gent que no coneix l'alternativa. Molta. En som conscients. Però bueno, poc a
mica
poc.
En mica. Escolta'm, Gemma, per acabar, quins plans de futur hi ha per Teatre d'Insomni? Com creus que evolucionarà ara que hem acabat la pandèmia i que sembla que ens tornem a reactivar, no?, al món del teatre? I per altra banda, a l'alternativa també, quin futur li espera? Com ho veus?
A l'alternativa, ara que estem fent grups que són propis d'aquí i que s'estan fent moltes classes, que cada dia s'obre al teatre per fer tota la tarda de classes, espero que tot funcioni com està funcionant i li esperi una llarga durada i que acabi sent una escola xula i que fins i tot la puguem ampliar, que és el que a mi m'agradaria, per poder tenir una escola que tingui classes de dansa ben adaptades i del que faci falta. ¿Vale? Sí que espero que funcioni fermament i que segueixi sent la nostra sala de microteatre. A nivell d'aquest curs, per nosaltres tenim aquest 30 aniversari superimportant, que sortiran musicals, tots els que hem fet, el taig de la llista és brutal, perquè hem fet Rent, Wicked, Moulin Rouge, Miserables, El Gran Showman, La Botiga dels Horrors, Miss Saigon, Exit, Burlesque, Stand By, Germans de Sang, Cutting, Chicago, Hairspray, Fama, Legally Blonde, Matilda, Hamilton, Shrek, Oliver Twist, El Rey León, Hércules, Mamma Mia, 13, Castic, Gris, Ghost, Carrie, Sister Act, Heathers, que estem fent ara, Glee també, High School Musical i El Petit Príncep.
Mare de Déu.
Sí, molts musicals. Sí, sí. I ens fa molta il·lusió aquest 30 aniversari que el farem al Casablanca, evidentment. Tot i que el grup dels veterans, que nosaltres diríem els originals, que són els que van començar amb mi fa 30 anys, estan preparant el seu propi espectacle, que durarà una horeta i pico, per fer-lo aquí a l'alternativa, recordant el que van fer ells, que serà molt maco, i està sent molt divertit. Està sent molt guai. Estan fent la seva mini aportació al 30 aniversari. Després també se n'aniran a fer-ho al Casablanca a lo grande amb els altres. Però aquí volen fer poden ser els protagonistes.
Tenir el seu moment, sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Gemma, per atendre'ns avui al programa a l'Amunt al Taló de Ràdio Sabadell. Esperem que vinguin 30 anys més d'èxits formant i transmetent tota aquesta passió pel teatre musical a petits, joves i adults, no? I que aquesta sala, que és l'Alternativa Teatre, doncs pugui collir tots aquests projectes i molts més. Gràcies i fins la propera. Bon vespre.
Moltes gràcies a tu.
I a continuació, l'Adrià visita el Teatre de la Faràndula, on han estrenat La Blancaneus i els Set Nans. Com ha anat l'estrena? Ens ho explica ell.
Molt bon vespre. Avui hem anat a l'estrena de Blancaneus, al Teatre de la Joventut de la Faràndula. Anem a veure què els ha semblat al públic i als actors. Endavant!
Bones, que no sembla l'obra. molt xula, molt animada, molt alegre i ens ho hem passat molt bé.
Molt divertida, hem cantat, hem rigut tots junts, o sigui, molt, molt, molt divertida, la veritat.
Bé, bé, molt bé, molt entretinguda, tant pels nanos com per nosaltres. Així que bé, hem passat una bona estona, molt recomanable per tothom i que res, que molt guai.
Molt bé, teníem moltes ganes de tornar a veure el Teatre de la Faràndula, moltes ganes.
Molt animada, moltes ganes de tornar a veure teatre en directe i a més una obra que és molt, molt divertida, ens ha agradat molt, la veritat.
Molt bé, és molt xula, m'ha encantat.
Doncs molt bé, la veritat és que no m'esperava gran cosa i m'ha sorprès molt positivament per la modernitat, les cançons, el ritme, la professionalitat dels actors, les actrius, els ballarins, o sigui, el muntatge, superbé, la veritat.
Suposo que ja coneixeu la típica Blancaneus, però què no ha semblat aquesta Blancaneus més empoderada, més feminista, aquesta vessant més revolucionària?
Una decisió molt encertada per desmitificar la típica princesa que tots coneixem i la veritat és que em sembla molt, molt guai i molt encertat que se li doni la visibilitat a la dona d'aquesta manera.
No, està bé, al final la societat canvia i els contes també ho han de fer amb ella, o sigui, està molt bé que veiem coses diferents i que anem acceptant altres coses.
Bé, a més també ho han fet d'una manera molt, molt còmica i molt divertida i diferent i bé, bé, penso que com diuen ells, els temps canvien i ens hem d'adaptar tots i ells ho han fet, sí, que guai.
Me la coneixíem de fa 10 anys, el que no sé si era exactament un pèl potser aquesta més, pues això, més empoderada, no? Ja ens està bé que no sigui tan clàssic tot, ja ens agrada.
Està bé, es veu una revisió moderna, divertida i està molt bé, jo crec que està molt bé buscar aquests gags i buscar aquesta cosa més divertida.
No m'esperava altra cosa, sí que és veritat que no deixa de ser els tòpics d'avui en dia, però crec que és important que hi siguin i que canviem una mica la història, també, així que molt bé.
M'ha semblat molt bé, és molt original i molt pues, actual, perquè ja no...
El temps que corren ja una Blancaneus com la coneixíem ja no quadra, no?
Contemporània, tu.
Què us sembla la posada en escena dels actors?
Molt xula, anaven tots molt coordinats, ha estat molt divertit, molt ben caracteritzats, així que superbé.
Superbé, m'ha sorprès moltíssim. O sigui, ha sigut molt, l'he vist molt completa i molt divertida en general. M'ha agradat molt.
Bé, bé, era fàcil de reconèixer-los a tots ells, són el seu personatge, així que molt bé, inclús els seus nans anaven tots ells molt ben caracteritzats, amb els detalls, els colors i tot, així que molt bé, molt bé.
Ah, fantàstica. Molts colors, molt divertit, molt entretingut, molt color, que és el que buscàvem, no, també?
Sí, molt bé, molt bé. Tots els nans, tot el cos de ball, molts números, molt de color. Ho hem gaudit molt, ho hem gaudit molt, la veritat.
Genial, ho han fet superbé i ja es trobava a faltar el teatre així.
Molt bé, a veure, és un teatre molt gran, que realment han complert les expectatives, amb colors, amb gent, amb persones professionals, així que molt positivament, m'ha sorprès molt, 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 molt positivament.
Ja per acabar, què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Que s'animin, que val molt la pena i que s'ho passaran molt bé.
Sí, sí, per totes les edats. Tant siguis com un nen com siguis adult, s'ho passaran bé igualment. Endavant.
Sí, que és molt recomanable per totes les edats, que animin a venir amb els nanos, amb les famílies i a apoyar la cultura en aquests moments que estem sortint d'on sortim. I que res, que aquí fa un espectacle molt maco, molt detingut i que passarà una bona tarda quan vinguin a veure-ho.
Que val la pena invertir una miqueta del temps i dels diners en la cultura, en la cultura de Sabadell i en la faràndula i en el teatre, que s'ho passaran molt bé.
Que és molt divertit i que s'ho passaran bé.
Doncs que m'ho he passat molt bé i que jo sóc una persona que fa ara molt temps que no venia aquí a la faràndula perquè els espectacles familiars, vull dir, tampoc és que ara mateix estigui en l'època d'espectacles familiars, per tant, m'ha sorprès molt. Jo convido a que vinguin, que s'ho passen bé, que realment és una obra divertida, que fa ballar des de la cadira, així que endavant.
Ah, d'acord, moltes gràcies. Doncs ara estic amb la Judit, que forma part del cos de ball i també dels animals, no? Què ha sigut per tu poder participar en aquesta obra de teatre?
És una experiència molt guai, és una cosa que enriqueix moltíssim com a cos de ball. Fa molts anys que ballo i poder participar en això és molt emocionant i que la gent es diverteixi, doncs està superbé.
Quin és el teu personatge?
Som ocells. Bueno, som els ocells del bosc, acompanyem a la Blancaneus i l'ajudem en tota la història.
El tema del ball, teniu algun moment que sigui especialment complicat?
Tot és complicat. Són 12 16 coreografies, sortim tota l'estona sense parar, és posar energia a tope tota l'estona i, bueno, el complicat és tota l'obra.
Quan veu començar a assajar aquesta obra?
Fa ja 2 mesos i han sigut assajos molt seguits i, sí, cada setmana, entre setmana i els caps de setmana, són moltes hores, però, bueno, tot el que dediquem al final té els seus fruits.
I ara, parlant més de l'obra, què et sembla aquesta idea de la Blancaneus una mica més empoderada, més feminista?
Home, és perfecte. Ara mateix és el que se'ls ha d'ensenyar als nens i al públic en general. És molt guai veure una Blancaneus totalment nova i a un príncep que fa gràcia, que no és el centre de la història i el que marca tot el que passa.
I com valores? Com ha anat l'estrena?
Molt bé, estem molt contents. A veure com van les següents setmanes, però de moment veiem que el públic ha respost molt bé, hi ha hagut molta energia i estem molt contents.
I per acabar, què els diries als nostres oients perquè s'animin a veure aquesta obra?
Home, doncs que s'ha de venir a la Faràndula no només a recolzar el teatre, sinó que també perquè la Blancaneus és especialment un musical molt divertit, és per tots els públics i els nens s'ho passaran superbé.
D'acord, doncs moltes gràcies. Ara estic amb l'Anna, l'Alba i la Roser, que formen part del cos de ball. Què sigui per vosaltres poder sortir en aquesta obra de teatre?
Doncs molta il·lusió, perquè després de tant temps de pandèmia i de no poder fer res, doncs, no sé, ha estat una entrada molt guai, la veritat.
I sobretot després dels assajos del Currazo que hem fet, ara estrenar és el millor, és la millor part.
Molt bé, molt xulo, la veritat.
M'han dit que porteu només 2 mesos assajant, no? I com heu portat això, aquests sprints d'assajos?
Ha sigut una mica dur, la veritat. Hem fet molts assajos aquestes últimes setmanes, a la nit, i bueno, hem anat a saco. Vull dir, ha sigut un rere l'altre, no?
Sí.
I què és el més complicat, el que més us ha costat?
Potser la part d'actuar i tants assajos, que esgota molt.
Sí, l'estiu, que assajàvem potser 2 cops per setmana.
Jo crec que també tornar, després de tant temps sense ballar, tornar a arrencar amb algú tan heavy.
I com valoreu l'estrena?
Doncs bé, comparat amb l'assaig d'ahir, bastant bé.
Ha sigut xulo perquè el públic estava molt receptiu i molt motivat i això també et motiva tu a l'hora de sortir.
Molt positiu, tothom molt content, la veritat.
I què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Que després de tant temps tancats a casa que és hora d'anar al teatre amb la família i gaudir d'un temps reunit amb la teva gent i veure un espectacle així per nens, també pels pares també és guai, hi ha molt espectacle.
Jo crec que és un xut d'adrenalina, que és molt guai i que també crec que s'ha de pujar al teatre. Després de tot aquest temps és necessari.
Que vinguin a la Faràndula, no?
Ni tant, ni tant. Tothom aquí.
I ara toca saludar, com cada dimecres, a la nostra experta de la cartellera barcelonina, la teatrera Elvira Franch, que el programa d'avui ens porta entre 3 i 4 propostes de teatre de la capital per poder anar a veure Barcelona, que són propostes, ara em deies, que parlen sobre soledat.
I tant, sí. Hola, Marcel.
Bon vespre.
Hola, oients. Doncs sí, parlen sobre soledat. Moltes vegades, jo diria, que els temes que es tracten als teatres barcelonins coincideixen. O potser justament aquesta coincidència és que tracten de temes que interessen a la societat. I tal com has dit, avui parlaré d'aquestes obres que parlen de la soledat, del que pot arribar a fer una persona quan es sent sol o quan està sol. La majoria d'aquestes obres, aquestes propostes, es representen a teatres petits de Barcelona. Aquests teatres que, com a eslògan, tenen el Teatre Batega. On el Teatre Batega? I realment el Teatre Batega, en aquests llocs petitons. Comencem. La primera que parlaré és Foscor, de Jean Vilanova, a la sala Versus Glòries. La directora Clara Mañós va presentar aquest muntatge l'abril passat a Madrid, amb el nom d'Oscuridad. Ara l'ha representat a Barcelona amb l'actor Daphne Baldúf, que també ho representava a Madrid, i la televisiva Agnès Busquets, substituint a Carlos Aurrecorechea, i encertadament ha canviat el paper d'home a dona. Trobo que és un encert, també, Una posada en escena on l'escenari és pràcticament despullat. Només com a element, una cadira, i sense cap indici d'on està situada l'acció. Només els canvis de llum i les perfectes actuacions són el gran valor d'aquest muntatge. En començar la funció, una es queda perplexa. Un personatge estrafalòric fa una dissertació que pràcticament no s'entén. Després surt en escena el Daphne Baldú, o un formidable actor que personalment sempre m'ha agradat, que representa un periodista que un dia, que just quan comença les seves vacances, li manen que extraordinàriament vagi a fer un reportatge a un poble llunyà on hi haurà la fi del món. Ell hi va una mica de mala gana, ja tantes vegades s'ha parlat de la fi del món, i pensa passar només una estona ràpida. Té altres problemes personals prioritaris, però el cotxe se li espatlla i es troba en un lloc on no té cobertura, fa molta calor i no hi ha aigua. Està sol i se sent sol. I demana ajuda a una oficina que podria ser l'Ajuntament del poble. Allà es troba una funcionària molt singular, una dona seca i desagradable, que és l'actriu Agnès Busquets, amb un registre, o més ben dit, amb una varietat de registres que una vegada més podem veure que els personatges diferents els pot fer aquesta actriu fantàsticament. A partir d'aquí es veuran escenes teatrals i reals i absurdes, o potser no tan absurdes. El text és innovador i atrevit, i les interpretacions són dignes d'un gran aplaudiment. Com reaccionarem davant dels fets inexplicables? Què farem davant del fet inevitable de la nostra mort? La fi del món pot ser la nostra pròpia mort? I després de la mort, què hi haurà? Som tan fràgils de la nostra existència que no sabem res de nosaltres mateixos. Els espectadors ens sentim allà, en el teatre, com tancats dins de la nostra existència i també a la sala, que es respira una tensió, però al mateix temps somriem davant de la incredulitat del guió. O potser no tant, incrèdul. Unes qüestions exposades amb humor i originalitat que destaquen sobretot les bones interpretacions que fan lluir un text arriscat i desconcertat. Una proposta que, tal com diu i hem dit abans l'eslògan d'aquestes petites però grans sales, on el teatre batega, ens fa bategar el cor. Esperem que mai s'acabi aquest món teatral i que si es fa la foscor, que sigui per començar una altra funció.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. És una obra, una obra completament existencialista, no?
Molt.
Sí, sí, i que a més a mi em recorda molt a la nostra parcel·la de la Lara Díaz Quintanilla, que també plantejava això, no? Que hi ha un parell de personatges tancats en un recinte, tancats en una parcel·la en aquell cas,
sí.
I aquí també tancats en una habitació, en una sala d'un edifici,
sí.
I que són personatges, a més, en aquest cas el personatge de l'Agnès Busquets, que muten, no?, d'alguna manera, que no saps mai quina personalitat és la que els acaba de definir del tot, que és una cosa que també passa a l'altre muntatge. És molt interessant.
De sentir-se tancats, també deixa'm dir que a la sala Versus Glòries ja estrenarà molt aviat l'habitació tancada. També va sobre aquest tema, eh? O sigui que el que dèiem abans, que els temes es van repetint, eh?
Sí. Bueno, és un tema molt universal, no?, al final. Sí, i que sí. Fa gràcia que comenci com una situació que tu ara l'explicaves, Elvira, una situació molt emmarcada, no?, d'un periodista que arriba a un poble, etc. I que al final aquella obra de teatre vas veient que no va d'allò, va d'alguna cosa més enllà d'això, no?
I aquesta soledat també, que dèiem al començament,
Sí, sí, molt interessant.
Sí, molt interessant. Parlem d'una altra.
Vinga'ns.
Doncs mira, parlarem també amb una altra proposta que es representa a la sala Fènix, una sala petita també, que es diu Misèria, escrita per Caral Riera i interpretada per Felipe Cabezas i dirigida per Sergi Pompermayer. Situada a Barcelona, comença amb el suïcidi del protagonista. A partir d'aquest punt, l'actor va explicant els seus pensaments més íntims i els seus records, i la crònica del seu suïcidi. Un home que es sent sol, que està sol, enmig d'una ciutat que pot ser un paradís, però també pot ser un infern. Una peça agredolça que exposa l'amor i la mort, la bellesa i el dolor. Una crítica social que parla de les misèries de la societat i el que pot portar a una persona a deixar aquest món. Misèria parla de la discriminació, de les xarxes socials, de la banca, dels desnonaments, de la inestabilitat econòmica i com tot això pot arribar a afectar a una persona. Un personatge que ho ha tingut tot, que viu amb senzillesa de la seva professió d'actor al costat de la persona que estima, però alguns fets se li giren i el porten a la desesperació. Una crítica de la nostra societat i també l'esperança de veure que al final podem trobar aquest túnel, podem trobar la llum al final d'aquest túnel. El suïcidi és el gran tabú dels mitjans de comunicació, per la falsa creença que parlar d'aquest tema pot multiplicar els casos. Potser no és veritat. Una oferta que ja es va representar al Festival Grec passat
i que s'ha tornat a programar i que estarà en cartell fins aquest diumenge dia 14. Si la voleu veure, espavileu-se.
Sí, sí, les propostes d'avui ens hem d'afanyar, perquè si no passen volant, no? No te n'adones i...
El teatre dura menys dies que abans, molt menys dies que abans.
És veritat, hem d'encabir més
muntatges.
Les propostes
són més curtes.
I tant. Vinga, continuem.
Anem per una altra molt forta, també. M'hauríeu de pagar. Un nou projecte escrit i dirigit per Jordi Prat i Coll a la Sala Atrium. Tres monòlegs que ens parlen de la soledat. Cada un amb un personatge molt diferent, però que tots tres tenen una gran intensitat i emoció. Tres històries separades, però unides pel mateix dolor i expressades de manera molt diferenciada. L'obra comença amb la veu de la Guillermina Mota cantant la soledat, que, segons diu, és xucladora d'il·lusions mortes. I la veu de la cantant enxucla a nosaltres i ens disposa a veure una representació extraordinària. Aura Márquez presenta una dona que parla sense parar, potser sense reflexionar per no aprofundir la seva pena. Una dona que viu de cara enfora per no demostrar com es sent de fracassada en la vida. Que s'inventa històries perquè no vol o no pot explicar tot el que sent en el seu interior. Gesticula i xerra, però de mica en mica es va sabent la seva soledat i l'aïllament que es troba. La nostra societat ens obliga moltes vegades a mostrar-nos feliços i no parlar dels nostres neguits. I cada una ha d'amagar el seu sofriment i aparentar que tot va bé. Aquest és el perfil que interpreta l'actriu i que sap descriure genialment. Després, el Francesc Cuellar interpreta un home que de molt jovenet es va quedar orfe. La gent del poble el van protegir, el van acollir, però malgrat tenir moltes persones prop d'ell, es sent sol i mai s'ha sentit estimat. Mai ha tingut una parella que l'hagi estimat tal com és. Això l'ha convertit en un home dur i solitari, un home que parla molt i molt de pressa, però que el seu cos resta immòbil. Mostra el seu cos per fora, totalment el seu cos per fora, però en cap moment se li veu ni la més mínima expressió corporal. Un paper dificilíssim d'interpretar, que l'actor aconsegueix la màxima nota. I l'altre actor és l'Albert Pérez, que fa un home silenciós i reflexiu que justament emociona pels seus silencis. És pianista, però les seves mans ja no poden tocar el piano, tot i que el seu cos és tot música, tot ell és melodia. Extraordinària interpretació de l'actor que sap transmetre l'emoció només amb la seva expressió facial. Subtilment, sense exageracions, però que arriba a la profunditat del cor. Al final, interpreta una peça de Brahms sense tocar el piano, sense moure les mans i el seu cos, només amb les expressions de la cara. I fa viure, i ell viu, cada nota. Una austera escenografia que ressalta el magnífic text i les grans interpretacions, totes elles ben diferenciades, plenes de sensibilitat. Els personatges es dirigeixen al públic mirant-los als ulls directament i expressant el buit que senten dins d'ells mateixos. M'hauries de pagar és l'expressió de diferents maneres de viure aquesta soledat. Una soledat que algun dia tots sentim i que potser també amaguem. M'hauries de pagar és una altra de les propostes que també es va presentar al Festival Grec passat i que els tres actors estan nominats en els Premis Butaca. Una bona proposta que es podrà veure fins al dia 21 i si podeu no us la perdeu.
Sensacional, eh? Sobretot radioients, aquesta no us la perdeu, perquè són tres monòlegs que és una posada en escena, tu ho deies, completament austera, completament minimalista, però les interpretacions són excel·lents.
Excel·lents.
I és un text duríssim, en els tres casos, és un text duríssim i amb moltes referències i amb moltes... Realment és una d'aquelles obres de teatre que potser, si tinguessis l'oportunitat de veure-la per segona vegada, hi aniries per encara descobrir i rascar més coses d'aquest text que n'amaga moltes.
Segur que trobaríem moltes més coses. És un text que, jo dic, s'ha de dormir, aquest text.
S'ha de pair.
Perquè surts al·lucinat, però mica en mica vas veient tot el que et volen dir, tot el que aquests personatges pateixen. Mm-hmm. És molt ric en tots sentits.
Som tres intèrprets que realment s'hi deixen la pell.
I tant.
Sí, bon, sí. I un text molt bo que ens parla, a més de la soledat, de vegades, segons el meu punt de vista, d'aquesta... manca d'efectivitat i de... No?
És el que diem.
Les vicissituds que tenen aquests personatges a nivell sexoafectiu, no?
És que sentir-se sol... Una cosa és estar sol, l'altra és sentir-se sol. Sentir-se no estimat. I aquí és on pica aquesta obra.
Seguim endavant.
Seguim. Doncs anem per una altra. També de tres personatges. La maledicció, de Jordi Oriol, al Teatre Lliure de Gràcia. L'autor tanca la trilogia amb aquesta original representació. Abans ha recuperat les dues singulars creacions que havia presentat i que les torna a presentar ara al Teatre Lliure, que és La caiguda d'Hamlet o La caiguda de Hamlet i L'empestat, simulant la tempesta, la tempestat. Les dues propostes sempre van dirigides, segueix la línia de recordar les obres d'en Shakespeare. I fa temps que jo vaig veure L'empestat i em va agradar força. Vaig trobar un text i una posada d'escena molt atrevida i amb molt bones interpretacions. Recordo la pluja i el piano ple d'aigua, on l'actor s'hi submergia, i la magnífica música i el turmentós i genial text. Aquesta vegada jo diria que Jordi Oriol ha millorat i tot, encara més, la seva agudesa semàntica i els jocs lingüístics. En principi, de l'obra, només sentint la veu en off, com diuen que tanquem els telèfons i tot això, i veure la mímica dels actors, una ja es queda enganxada a la funció. Després comença un text fet de rodolins, versos i doble sentit de paraules que anirà perdurant i creixent tota la representació. El nom de la funció ja es pot interpretar de dues maneres. La mala dicció, fent referència a les persones que no vocalitzen bé, o fins i tot els mateixos actors premeditadament diuen paraules amb errors de pronunciació, com per exemple merdre, però també el títol es pot dir com la maledicció, que mostra els mals desitjos que perduren en el temps. És en aquest segon concepte on es basa l'argument del text, seguint com a tema principal l'obra Macbeth. Per començar, els dos protagonistes, el mateix Jordi Oriol i la Paula Amàlia, són el Marc i Bet, Macbeth. I el gran director que dirigeix l'obra, el Xavier Bertí, és anomenat, durant l'obra, és anomenat el Vertigen. El Vertigen. Tot un joc de paraules que està atent a cada mot que es va dient, com per exemple el sang-timent, sentiment, sang-timent, la monstruació referida a la sang, el té més terror, que permet personalitzar la T i l'error, terror, i l'error com un enemic, o l'esquelètica, l'ètica esquelètica. El resultat és realment divertit i sorprenent, tant pel text com pels actors, que estan excepcionals i que resulten convincents en tot el llarg de la representació. Com a tercer actor intervé Carles Pedragosa, que hi posa encertadament la nota de comicitat i també la musical. La corrupció, l'avarícia, l'hipocresia no eren només característiques del temps del Shakespeare, ja que actualment persisteix amb molta força, quedant com a propietat de la nostra societat. L'obra demostra amb riques i enrevessades paraules. També parla de l'avortament, que segons com és un tema tabú, o de la sexualitat, però sempre amb un toc còmic i molt teatral, amb unes excel·lents interpretacions tant de dicció com d'expressió corporal, ajudats per un vestuari de lluentons, cares emblanquinades, una escenografia senzilla però molt vistosa i l'acompanyament de la música en directe molt revolucionària. També fa referència a la pandèmia, al públic amb el tapaboques, a temes com la política o l'escalfament del planeta. Jo diria que potser les brúixes de Macbeth no tan sols van pronosticar la sort del rei, sinó, tal com diu l'actor, podem pronosticar la nostra o la vostra, i diu l'actor, això no m'ha quedat clar. Realment és una proposta excepcional, que potser no agradarà a tothom perquè és molt innovadora i la manera de fer és molt poc comú al teatre, però que els teatreros, com dic jo, els teatreros, ens entusiasma. Es podrà veure fins aquest diumenge també. Afanyeu-vos si la voleu veure.
I els no teatreros també hi poden anar, perquè al final tot és acostumar-s'hi, no?
I tant que sí, perquè és molt innovador, els no teatreros, per veure una cosa diferent i quedar-se meravellats a dir, això també es pot fer en teatre? Doncs val la pena també que hi vagin.
Sí, sí, és brutal això. Sí. Bueno, veig que algunes referències aquí a l'Ugurrei d'Alfred Jarry està bé.
També.
Està bé, està bé. I pel que estic veient, moltes obres de caràcter això existencialista, no? Com dèiem a l'inici.
Sí.
Ara en portem unes quantes aquesta temporada.
I tant.
O sigui que quan acabi aquesta temporada farem balanç a veure
què.
De què s'ha parlat, ara en aquesta era postpandèmia.
Ja ho farem, Marcel.
Molt bé, doncs gràcies, Elvira, per ser-hi, per aquestes dues recomanacions.
A tu, a vosaltres.
I ens trobem a la propera.
Molt bé, adeu-siau.
Bon vespre.
I
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a la carta al web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.està, i també a Facebook. Tornem ben aviat amb més gent de teatre i parlant de les novetats dels nostres escenaris. Bona nit!